L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, Mindful Love, amb la doctora Emma Ribas. Ben retrobada, benvinguda.
Moltíssimes Emma. Gràcies
per ser nosaltres, que acaba de publicar el llibre amb el mateix títol després de Mindful Sex, de l'èxit de Mindful Sex. Què té a veure el Mindful Sex amb el Mindful Love o el Mindful Love amb el Mindful Sex?
Sí, tenen molt que veure. Són coses diferents, però molt relacionades, molt vinculades. És tot mindfulness, no? Que és l'estar present. En Mindful Sex seria en l'àrea de la sexualitat i Mindful Love en l'àrea de l'amor i la parella.
També el Mindful Love té a veure amb el viure el moment present, la consciència del moment present, de l'ara i l'aquí?
Exactament. Mindful Love, al final, és amor conscient, és aquest viatge al centre del nostre cor. És aquesta transformació personal, aquest camí de transformació personal i de capacitat, no? Desenvolupar aquesta capacitat d'estimar la vida i el món.
Diu l'Emma Ribas que la insatisfacció en l'amor és tan comuna que malauradament s'ha convertit en una plaga de la salut mental. Entre altres raons, això és degut, diu, als apriorismes i als mites de la nostra societat sobre l'amor romàntic, cosa que ens porta a interioritzar un conjunt de creences sobre el que suposa que és i el que se suposa que ens ha d'oferir l'amor. També sobre com hem d'actuar per satisfer un seguit d'expectatives o per estar a l'altura, entre altres. D'aquesta manera, hi ha una profunda desconnexió entre nosaltres i la forma en què construïm les nostres relacions des de la consciència. En altres paraules, entre en el que en el fons desitgem en l'amor i el que el nostre entorn ens diu que és correcte fer i desitjar. Entre la confusió actual hi ha, per exemple, diu Emma Ribas al seu llibre, el fet de suposar que el fet que ens enamorem o que algú ens fascini, que això ja suposi que és la persona adequada per nosaltres. L'amor, diu Emma Ribas, el verdader amor, el que és una font de plaer, suport, amistat, força i generositat, no sorgeix només des del cor, sinó també des del cervell.
Charles Baudelaire. L'amor és el desig de sortir de nosaltres mateixos.
Per mi la parella conscient és sens dubte un estat brutal, un estat radical amb un mateix i amb l'altre. Perquè moltes vegades partim
d'una base
que és falsa. No tenim ni idea ni de qui som, ni de què volem, ni de què ens mou, ni el projecte que tenim. I és fonamental, a més, anar revisant acords perquè segueixin sent vàlids al llarg del temps. Per tant, també inclouria repte constant. Quan s'acaba la història, comença la veritable història. Allò de mengen perdissos per tota la vida i aquestes històries tonteries no és una realitat, no funciona així. Jo crec que aquesta equació és de suma zero, és impossible. Tots dos han d'estar, almenys, intentant treballar en el mateix camí, tenint un projecte compartit, sumant almenys uns valors i qüestionant-se permanentment. És l'única manera d'anar revalidant aquests acords perquè realment sigui una situació sostenible i que aporti valor. Però també ha de ser aquest contracte d'escolta, què porto jo a la taula, què poses tu? En quin punt ens trobem, no? I de quina manera tots dos ens sentim nodrits, si no és molt, molt difícil. I entrem en aquesta part de carences, de rebuig, de dir-li a l'altre el que no està fent, el que no ens està donant, exigència. Comença aquí ja el conflicte, però en negatiu, el que resta.
Irene Orce, Emma Ribas, ens parlava de la parella conscient. No sé fins a quin punt la proposta de Mindful Love té a veure amb aquesta parella conscient.
Exactament. Mindful Love és justament poder estar present en la teva relació de parella i ser conscient. Ser conscient també de qui escullo jo cada dia, no? Perquè no, no ens preguntem moltes vegades si estem bé, si no estem bé, o si no estem bé, per què, per quin motiu. No anem més enllà, projectem moltes vegades en l'altre, ens queixem de l'altre, i moltes vegades tot el que em queixo de l'altre és meu. O és meu o de tot el que no em van donar quan jo era petit o petita, no?, en el meu sistema familiar. Aleshores, moltes vegades és una projecció. La nostra parella ens pot activar ferides pròpies perquè nosaltres no tenim sanades. Per tant, la parella és l'oportunitat que em dona la vida per treballar-me jo. I això és una relació de parella conscient. Des d'aquí la puc construir.
En el llibre parles, evidentment, també de les ferides. Comencem des del principi, si et sembla, parlant de tot aquest dolor que veus, que veiem, degut als anomenats mals d'amor, en les relacions, en els vincles. Nosaltres aquí a l'Ofici de Viure ja fa molts anys teníem un consultori sentimental perquè vam veure, en concret fa 18 anys, no?, que més o menys aproximadament la meitat de les consultes psicològiques aleshores tenien a veure amb aquests anomenats mals d'amor, amb problemes sentimentals. No sé si això continua, si ha anat a més en aquests moments, Emma, però tu més o menys et trobes, no?, a la consulta amb molt
exactament,
de patiment pels
exactament.
Anomenats mals d'amor.
Sí, jo sempre dic que és un problema de salut pública, no?
Sí,
els temes d'amor. Per què? Perquè hi ha molts símptomes físics que no ens n'adonem i tenen que veure amb el tema de l'amor. O perquè estic en una relació de parella que no és saludable, no és sana, no és conscient. Aleshores, doncs, tenim molts problemes de tiroides, per exemple, que tenen que veure amb empassar-me agressions inconscients, no? O empassar-me coses que no m'hauria d'empassar, no? Que el meu cos m'està informant. Aleshores, també hi ha molts problemes digestius que tenen que veure amb que m'estan avisant de que estic en una situació que no digereixo bé en la meva relació de parella, o, per exemple, problemes de tensió, musculars. Hi ha malalties que tenen que veure amb l'estrès que genera la relació de parella en la que estàs, o amb les parelles que jo escullo, perquè hi ha persones que potser no tenen parella, però sí que estan no, al mercat intentant escollir o trobar una parella i es troben en situacions en què reben moltes agressions, en què no, que no són ben tractades, i això els afecta a nivell psicològic i també físic. Per això dic un tema de salut pública, perquè el tema de l'amor ens afecta a nivell tant emocional com quan l'emocional va calant més a fons cala a nivell físic i apareix el símptoma.
Clar, tu veus, en aquest cas, des de la teva consulta com a doctora en psicologia, sexòloga
i
teràpia de parella, però clar, m'imagino de tota manera que per ser considerat un problema de salut pública hi hauria d'haver, és a dir, en els diagnòstics hauríem de saber que la causa última o la causa principal, no?, en alguns casos ve d'aquí, no?
Exactament, i a vegades no en som conscients, no?, perquè tenim un símptoma físic i no el relacionem, que et pot tenir que veure amb un tema relacional.
No, però també pot ser que hi hagi metges i metgesses que no ho relacionin.
Exactament, sí, com hi ha metges i metgesses, per exemple, en el cas de ginecologia, que t'ho diuen, ostres, no hi ha tants abusos sexuals, perquè ho preguntem a la consulta i la gent diu que no. Clar, la gent diu que no perquè no és conscient. Perquè no és conscient, perquè no han significat aquell abús, perquè no se n'han adonat, perquè encara no...
Que no han viscut com un abús, vols dir?
Sí, que han tingut abusos sexuals, però quan moltes vegades quan es tenen abusos sexuals a la infantesa, el que succeeix és que el mecanisme de defensa de la supervivència fa que ens oblidem totalment.
Sí, sí.
Per tant, tu vas a la consulta de ginecologia i quan et pregunta, no, el doctor o l'infermera si has tingut abusos sexuals, normalment la major part de persones diuen que no, perquè no són conscients, per exemple. Doncs, clar, aquesta informació doncs, moltes vegades no està a les consultes mèdiques perquè hi ha aquesta falta de consciència, no?, d'escolta i de saber d'on ve aquell símptoma.
Sí. O sigui, per acabar aquest aspecte, tu ens estàs dient que molts problemes psicològics acaben deguts a relacions sentimentals que no funcionen, a patiment amb relacions sentimentals, etc. Acaben a la consulta del metge amb uns símptomes que aparentment no tenen res a veure amb aquell patiment.
Exactament.
Bé, doncs avui estem parlant del Mindful Love a l'Ofici de Viure a partir del llibre amb el mateix títol que ha publicat Plataforma, signat per Emma Ribas. El subtítol és Èxit en l'amor. Què seria per tu aquest èxit en l'amor?
L'èxit és, depèn de que sigui per cadascú, no? Per cadascú l'èxit pot ser diferent, però al final aquest èxit en l'amor és poder estar en pau, no? En l'àrea de l'amor, que deixi d'haver-hi aquest patiment, perquè al final... Al final, la major part dels éssers humans l'únic que volen és ser feliços i poder estar en pau, no? I no tenir aquest patiment. Aleshores, jo crec que per mi aquest èxit és poder estar en pau en l'àrea de l'amor, no? I sentir que pots créixer, o sigui, amb tu o sigui amb una relació de parella, no? Que pots estar en pau i feliç en aquest aspecte.
Sigmund Freud. Els que estimen renuncien a una part del seu narcisisme.
Explica l'Emma Ribas al seu llibre: una pareja acudió a mi consulta hace unos años para someterse a terapia, pero había tal grado de negatividad, rechazo, rabia y tensión entre ellos que sinceramente su relación parecía insalvable. Llevaban 15 años juntos, tenían 2 hijos y todos los gastos en común, una hipoteca, préstamo de coche, etc. En la primera sesión les pregunté si de verdad querían arreglar su historia y ambos, con expresión de incredulidad, me dijeron que sí, aunque, como se suele decir, con la boca pequeña. Ante lo que sus cuerpos y gestos, y no sus palabras, me comunicaban, decidí proponerles un ejercicio de 20 minutos con el objetivo de poder cambiar su actitud y ponerlos en un estado mental propicio para la terapia. I va haver un canvi.
Un canvi absolut, un gir absolut, perquè fixa't, Gaspar, des d'aquell moment, no, des d'aquell estat de cortisol, no, alliberant cortisol, que és l'hormona de l'estrès, que és estar com en un estat de perill, d'atac contra atac, des d'aquí no podem resoldre res. Aleshores,
posar... que és l'estat en el que, m'imagino, t'arriben moltes parelles.
Moltes parelles arriben en aquest estat de lluita, d'activar-se ferides l'un a l'altre, i fer pràctiques d'aquest tipus ens ajuda a connectar des d'un altre lloc. Les nostres ments no s'estan entenent, però potser ens fem una abraçada o simplement ens mirem o mirem a l'altre, no, el que hi ha al darrere, o entenem també què està succeint, perquè moltes vegades simplement és que jo pugui entendre per què l'altra persona s'està posant d'aquesta manera, què se li està activant. Quan jo puc entendre, m'és molt més fàcil no sentir-me atacada o atacat. Quan podem entendre com funcionen els mecanismes de la parella, que tot el que em queixo de l'altre és una projecció pròpia, clar, aquí entrem en un nivell avançat dintre de la relació de parella. Aquí és quan podem entrar en una parella conscient, quan jo me n'adono que molt del que exigeixo a l'altre té que veure amb mi, no tant amb l'altre.
Sí, tu parles de la llei del mirall,
Exactament. Sí. Exactament, de com projecto la meva ombra en l'altre. I clar, aplicar això en la relació de parella és molt poderós, perquè jo veig en la consulta, per exemple, queixes com és que no, la meva parella no em mira, i és realment la teva parella no et mira o no et veu, o ets tu que no et mires i no et veus? Clar, això ja és... No, un insight profund que fa la persona. Ostres, és veritat. Jo no, ni em miro ni em veig. I després ja la següent pregunta és: val, per qui no et vas sentir vista o vist o mirat i mirada la teva infantesa? Va ser per la teva mare? Doncs sí. No, i aquí, doncs val, estàs demanant quelcom a la teva parella, projectant allò que no vas tenir i tu pots donar tu ara a tu mateixa. No? O sigui, estàs projectant el que no vas tenir amb la teva mare en la teva parella avui, aquí i ara, no? I això ens dona un tenir molta, molta consciència, i és màgic, no? quan te n'adones, perquè fa que moltes vegades les parelles volen treballar el tema de la comunicació i podem donar des del nostre punt de vista professional eines per treballar una comunicació conscient, però quan ens n'adonem de que totes les nostres queixes, o la major part, venen de la nostra pròpia història, això ens ajuda a treballar-nos a nosaltres, no? I a no projectar, a deixar de projectar en l'altre. Jo sempre parlo també de l'acceptació radical de l'altre. O sigui, l'altre, no? L'he escollit, és com és, i escullo cada dia estar amb l'altre. Aleshores, des d'aquesta acceptació radical, perquè si no es cau moltes vegades en aquesta queixa contínua de tu, i que i és que no és tu, és anar, no posar el focus en jo.
Todo lo que me molesta, irrita y enfada o quiera cambiar del otro está dentro de mí. Si alguien me hace una crítica educada y me molesta o hiere intensamente, ello significa que es algo reprimido en mí. Cualquier cosa que otra persona critique, juzgue o quiera cambiar en mí, si no me afecta ni me identifico, son proyecciones del otro y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad. Todo lo que me gusta en otra persona también está dentro de mí. Veo reflejadas mis propias cualidades en el otro. Esclar, això suposa aquesta llei del mirall, un gir radical cap a la nostra percepció de la realitat, no només amb la parella, sinó en general, en el dia a dia.
Exactament, i també les sessions de parella és molt, molt tentador, no?, de part del terapeuta col·locar-te en un lloc o un altre on també acabes projectant tu mateix. Per això és tan important, és una eina molt poderosa, no?, la de realment sempre retornar a la persona allò que és seu, no?, i que es pot treballar i la pot ajudar a créixer molt i molt ràpid i poder tenir una vida molt més plena, personal i de parella.
Plató. On hi ha amor, s'obren les lleis.
Pàgina 53 d'aquest Mindful Love del qual estem parlant avui a l'Ofici de Viure amb Emma Ribas. Cuando reduces el concepto de amor a esa emoción de euforia y nerviosismo, de estimulación sexual y de placer, tu relación de pareja tiene una clara fecha de caducidad. Pues clar, així són la majoria de relacions avui en dia, no? Tal i com comencen, estan basades precisament en aquesta emoció, amb l'enamorament.
Exactament.
Tu dediques un capítol, parles d'aquesta neurociència de l'amor, uh-huh. I també dediques un capítol als mites de l'amor romàntic. Ara en parlarem, eh? Tu dius que sobre aquesta neurociència de l'amor, allò cert és que en el procés de l'amor intervé una altra neurotransmissió, que és l'oxitocina, cuya secreción está relacionada con la sensación de apego, confort, cariño y empatía. Cuando nos hallamos cerca de una persona con la que existe un vínculo, un apego, aumenta la cantidad de oxitocina en nuestro organismo, aumentando con ella la confianza hacia esa persona y, por tanto, espoleando nuestra capacidad para abrirnos a ella, para sincerarnos y para asumir riesgos. Per tant, la proposta és viure l'amor més enllà dels tòpics, amb més profunditat i també amb una altra química.
Exactament, sí, perquè l'enamorament, al final, no, que ens genera tanta dopamina i adrenalina, al final és la projecció de les meves pròpies carències. És l'anhel, o sigui, que jo crec que aquella persona em portarà, que al final té a veure amb les meves pròpies carències. Aleshores, quan ja l'enamorament es va reduint, allà tenim l'oportunitat de construir l'amor. I podem construir l'amor des del treballar-nos a nosaltres mateixos i adonar-nos-en que, clar, hi ha el disgust, no?, d'aquella persona no m'està donant el que jo em pensava. Aleshores, si som conscients i ens ho podem treballar, això ens pot portar a aquest amor conscient, no?, el poder viure i el poder veure la parella com una oportunitat per treballar-me jo cada dia, no?
Parlàvem abans del mite de l'amor romàntic. Primer, continues creient que aquest mite a la nostra societat i continua sent?
Ha fet molt mal i segueix fent mal, sí, de que, no, que trobar el nostre príncep blau, la mitja taronja, no, que això vol dir que jo no sóc una taronja sencera, o sigui que no hem de partir que jo sóc una taronja sencera. Si tots aquests mites generen, doncs, dependència emocional, malestar en les relacions, aleshores generen relacions tòxiques.
Tot i que hem guanyat amb moltes coses a la nostra societat, m'imagino també que veus que amb la gent jove hi continua sent aquest mite.
Sí, perquè encara existeix, no?, Disney i aquests mites estan en les pel·lícules, no?, d'amor romàntic. Aleshores, per mi serà un gran avenç quan les pel·lícules puguin reflectir el que és un amor sa. No, amb això també podrem avançar tots com a societat. Serà una gran ajuda.
Sí, un amor sa a la línia del que estàs comentant,
sí,
no?
Sí, exactament. Un amor conscient.
Amor romántico, amor sano, amor consciente. De fet, aquest és el títol del quart capítol. Nadie nos explica cómo hay que querer y menos cómo hacerlo de la manera adecuada. Tenemos que buscarnos la vida con lo que nuestra educación sentimental queda sobre todo en manos de las creencias que toda nuestra cultura lleva siglos vertiendo en nuestra sociedad y que establecen, entre otros mitos, que el amor sin enamoramiento es imposible o, en el mejor de los casos, una emoción de segunda categoría. ¿És possible l'amor sense enamorament, per tant?
Sí, clar, i tant. De fet, tu pots sentir amor per diferents persones. Pots sentir amor doncs, per els teus familiars, per les teves amistats. Això és amor conscient, no? També aquest desenvolupar l'amor per la vida, l'amor per... desenvolupar el que en diem un estat compassiu, no? D'amor benevolent cap a mi i cap a l'altre i viure des d'aquest espai de presència, d'amor conscient, no només cap a la parella, sinó cap a qualsevol persona. I això no vol dir que hagi de tenir una relació de parella amb aquella persona. No? Aquest estat d'amor es cultiva en la meva vida quotidiana i ho puc fer amb diferents pràctiques.
Altres mites en relació a l'amor, que el veritable amor tot ho pot, que estimar sempre implica renunciar, que els conflictes destrueixen l'amor. Sí, tu hi estàs a favor o en contra dels conflictes?
Els conflictes ben portats ens serveixen a tots per créixer.
Que solo existe un único amor auténtico para nosotros que nos aguarda. També veus molt patiment, i en el llibre ho expliques, de les persones que estan buscant parella i no la troben.
Exactament, per això també en el llibre he posat tot un apartat de com aprendre a escollir, el training conscient que li dic, com aprendre a escollir la teva parella adequada, perquè no per tothom... serveix el mateix, no? Aleshores, veure, identificar quins són, al final, els patrons que vas repetint. I també fer-te un llistat d'innegociables, què és el que jo realment vull en una parella. Perquè moltes vegades jo em trobo en els llistats d'innegociables, doncs vull que sigui una persona divertida, vull que sigui una persona que em faci riure, que viatgi molt... Però, clar, s'estan oblidant de posar, per exemple, vull que sigui una persona que tingui un estil de vincle segur. O que sigui una persona que tingui una estabilitat, no, amb la que pugui construir un projecte de futur. Clar, coses tan importants que a vegades en aquests llistats d'innegociables no hi són. I això genera tant de patiment, perquè potser vols ser mare i vols tenir fills i t'estàs trobant persones que realment sí que volen viatjar i no volen tenir cap mena de compromís. Aleshores, escoltar-te què és el que tu realment vols i està enfocat o enfocada en trobar aquesta persona que encaixi amb els teus innegociables. I a la mínima que no encaixi, doncs no passa res. Adéu i ens seguim enfocats.
Sí, en aquest sentit, les aplicacions actualment es ajuden a l'amor conscient o no?
Depèn de com tu estiguis. Perquè si tu estàs en el teu centre... et serà fàcil descartar ràpidament tot allò que tu no vols. Però si tu no estàs en el teu centre, aquí és on tenim el perill. Venen moltes persones a les consultes amb molt de patiment perquè cauen en relacions que no els aporta allò que realment volen. I segueixen allà amb l'esperança de que al final aquella persona canvi d'opinió, que al final vulgui tenir una parella o que no la vulgui tenir o que vulgui tenir fills i, clar, intenten com canviar a l'altre. I tot això té a veure amb la falta de treball personal. No? I la falta de treball personal i la falta també de treball en el sentit d'aprendre a escollir bé, no? De desenvolupar aquesta part racional i poder ser pràctic en aquest sentit.
Hi ha unes afirmacions tòpiques, dius, que solemos hacernos a nosotros mismos y que muestran hasta qué punto nuestro marco mental condiciona nuestra realidad. Se me pasa el arroz, per exemple.
Sí, això és molt habitual.
És una frase que dius tu que és terrible.
És terrible perquè a mi me l'havien dit. A mi m'havien arribat a dir...
Que no se't passi l'arròs,
sí,
això t'havien dit. Imagina't,
m'havien arribat a dir, i que jo això ho sento a la consulta cada dos per tres. I quan,
o sigui, dones que s'ho diuen a elles...
O que t'ho diuen, t'ho poden dir familiars, t'ho poden dir amistats, t'ho poden dir... No? O no vagis perdent el temps que... Clar, imagina't, això és terrible. Aleshores, es tracta d'aquestes falses creences, treure'ls del cap, no, en aquestes persones, perquè això són creences que et limiten, o com per exemple que tots tenen parella, que tots estan, els bons estan agafats, no, és aprendre
que el mercat està fatal.
Que el mercat està fatal, per exemple, que totes aquestes creences limitants no ajuden gens i generen molta frustració si realment te les creus. Per tant, és important fer reestructuració cognitiva, fer una mica de neteja i al contrari, no? Buscar creences que siguin, que t'empoderin i que et portin al teu objectiu, no? Que és, hi ha moltes persones que podrien encaixar amb mi, o hi ha persones esperant-me, que segur que estan esperant el mateix que jo i que volen el mateix que jo, no? I és així, no? Perquè segur que hi ha moltes persones que en aquest moment vital teu també volen el mateix que tu.
Després, tornant a les aplicacions de cites, dius que per desgràcia estan persona, hi ha persones addictes al sexe, etc, que fan que l'altre se senti dient-se tenen sexe amb mi i no repeteixen i per tant sóc dolenta al llit.
Exactament, em trobo moltes persones, sobretot dones, que senten que l'altra persona no ha volgut seguir en aquella relació que ha sigut primera cita i amb més cites, perquè no han estat a l'alçada al llit. Imagineu-vos, això és terrible. I és perquè, doncs, cada vegada, clar, amb aquestes aplicacions de cites, les addiccions al sexe tenen tota la seva llibertat i cada vegada són més altes. Aleshores, hi ha moltes persones que només volen sexe, no? Siguin o no addictes al sexe, però hi ha moltes persones que només volen sexe. Aleshores, ostres, això, imagina't, sentir que no has estat a l'alçada i fixa't quan la realitat potser és que aquella persona només vol tenir sexe a la primera cita i no vol res més ni amb tu ni amb ningú.
Són les cites, les aplicacions de cites que fan també que hi hagi altres persones que se sentin rebutjades sistemàticament, per exemple, també. Mm-hmm. I aquí hi ha d'haver un treball, no?, personal d'autoconeixement.
Exacte, i de la teva pròpia ferida de rebuig. Clar, que de se rebuig. T'activa, que té a veure qui et va rebutjar, el teu pare, la teva mare, no?, i que se t'està activant.
I tot això ho enllaces també amb la física quàntica, com vulguem dir, escolta, depenent de el que tu pensis i sentis, estaràs també atraient un determinat tipus de realitat a la teva vida.
Exactament, per això és tan important que ens treballem el que sentim, el que creem, perquè el que creem ho creem. No? El que creiem, ho creem.
Sí, n'estàs convençuda?
Absolutament.
I ho has vist, no? Sí. Suposo que has vist molts canvis de pacients que canvien la mentalitat i canvien la seva vida.
I canvia la situació.
Bé, aquí te n'adones que podríem estar hores parlant de Mindful Love, de l'amor conscient, que és un gran tema. Jo potser diria que és el gran tema, no?
Sí, perquè tothom en realitat vol estar feliç en l'àmbit de l'amor, no? És una necessitat social, no? Al final, i moltes vegades en l'altre busquem el que no ens donem a nosaltres. Per tant, no, important que ens tractem amb amor primer nosaltres mateixos, nosaltres mateixes, i en aquest àmbit, si ens treballem a nosaltres, doncs és fàcil, més fàcil que puguem tenir, no, una vida més saludable en aquest aspecte.
Una última pregunta, Emma, però ara que s'ha obert el ventall de tipus de relacions i que hi ha més acceptació, no?
De més models.
Exacte. Que hi ha menys o més patiment en aquest sentit, és a dir, perquè de patiment hi continua havent.
Sí, continua havent patiment per això, per la falta d'autoconeixement. Perquè quan jo em conec a mi mateix, a mi mateixa, i sé el que vull, aleshores doncs em col·loco en aquest model de relació que és el que jo vull. Però si em fan una proposta d'un altre model de relació i resulta que jo no el vull, però perquè com m'agrada l'altra persona, i aquí ja s'activa el complaure o el no saber estar sol, o no, el que sigui, acabo estant en una situació en la que jo realment vull. Però per què? Perquè no hi ha un suficient autoconeixement i anclatge amb mi mateix.
Tot comença amb un mateix, amb una mateixa...
Amb l'amor propi.
La famosa frase del temple de Delfos, coneix-te tu mateix, coneix-te tu mateixa, i a partir d'aquí...
Tot flueix.
Gràcies, Emma Ribas, per presentar-nos aquest Mindful Love. Fins una altra.
Moltes gràcies.
Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de l'Eduard Nas, a la realització tècnica, de la Núria Ventura, a la producció, i de la Blanca Busquets, al guió. Una abraçada.